La Maria Requesens és professora de teoria de l'art de l'UdG i membre també del nostre grup de recerca i d'aquest projecte d'investigació. El seu treball de docència i recerca s'ha basat en la lectura i estudi de diversos autors, començant per Paul Valéry, objecte de la seva tesi doctoral, i seguint amb Burkhard, Nietzsche, Maria Zambrano, Walter Benjamin, Pierre Schneider, Carlos Cini i Calasso, Roberto Calasso. Forma part de la Càtedra d'Art i Cultura Contemporània de l'UdG i també, paral·lelament, dedica el seu temps a la pràctica del dibuix i de la pintura. I allà la seva presentació es titula A propòsit de l'exposició Tàpies des de l'interior 1945-2011.
No, farem sense imatges. Bon dia a tothom. M'ha encantat la teva xerrada. He apuntat un parell de coses per aprofundir-hi una mica més. I bé, començo, jo aniré de pressa, perquè bueno, ja ho veureu. La meva xerrada és a propòsit d'una exposició del 2013 titulada Tàpies des de l'interior 1945-2011 que van encarregar el comissari Vicent Todolí. M'he escrit la xerrada i el que faré és llegir-la tal qual, perquè l'he escrit pensant en llegir-la oralment. En primer lloc, em pregunto sobre la proposta i em pregunto i dono unes quantes voltes, ja ho veureu, i una mica serà el camí que vertebra tota la meva intervenció a propòsit del títol d'aquesta exposició, no? Tàpies des de l'interior. La proposta. A l'hora de triar una exposició de tàpies de la llista llarga que ens va proposar en Xavier Antic, vaig triar aquesta segurament justament pel títol, Tàpies des de l'interior. Per què? Perquè d'alguna manera em prometia una mirada que em semblava que era força fi al meu interès justament per la pintura. És a dir, una mirada sobretot feta des de dins, vaig pensar, de la pràctica pròpia del pintor, de tàpies. Una visió d'alguna manera des del seu taller, des de la seva manera particular de treballar. Però a mesura que vaig anar llegint i veient el que s'havia publicat i enregistrat entorn d'aquesta exposició, començant pel catàleg, seguint per les rodes de premsa, de la presentació, les entrevistes, les cròniques, les xerrades i les conferències, una mena de seminari que es va fer, que segurament és el més interessant, vaig poder comprovar que no era ben bé el que jo m'esperava o el que segurament havia desitjat en veure el títol, dic, ui, aquesta m'interessarà. I una mica el meu relat és el relat d'una decepció, la petita crònica d'una decepció. Bé, des de l'interior, per una banda, vaig comprovar que sí, que malgrat tot feia referència al taller, però el taller en tant que galeria o col·lecció de quadres que el propi Tàpies no s'havia guardat. No el taller en tant que lloc de treball, pròpiament, que lloc de les pràctiques, que cova, que cau, que forat on el pintor s'aïlla de l'exterior, justament, de l'exterior, o no del tot. Segons el seu comissari, la idea era exposar justament totes les obres que el pintor, com he dit, s'havia guardat en el seu taller i que en gran mesura ara són les obres que constitueixen avui la col·lecció de la seva fundació. la col·lecció d'alguna manera que pertany a la família de Tàpies, també incloses en aquestes obres les obres que pertanyen a la seva família, als seus fills, i per tant al cercle més íntim, pròpiament dit. Aleshores, des de l'interior, segons el que proposava en Tuli, volia dir això, veure panoràmicament tota l'obra del pintor que s'havia guardat durant aquesta colla d'anys des de la perspectiva del seu entorn més íntim, fixar-se en la tria que n'havia fet el propi pintor, salvant-les d'alguna manera de la dispersió de l'exterior, és a dir, de la vida pròpia, tal com ha dit molt bé el Xavier, parlant que les obres un cop se'n van a l'exterior, justament surten del cau, circulen i tenen una vida pròpia, doncs protegint-la justament d'aquesta vida pròpia que adquireixen quan comencen a circular justament lluny del taller, protegint-les, doncs, d'alguna manera, de tot un seguit de circumstàncies que no depenen del propi artista, del propi Tàpies, i que justament per això hem de suposar que depenien o que depenen de l'exterior, com poden ser, per exemple, no? L'atzar que està implicat en la venda dels seus quadres en el mercat, també es venien els seus quadres, i força bé, els canvis en les circumstàncies socials i polítiques del seu país i del món en general, un altre factor exterior, i en tercer lloc, segurament el que més li importava, les mirades i els discursos que els directors i comissaris dels museus de tot el món haurien anat construint entorn de la seva obra i de la seva figura com a pintor. Bé, per tant, resumint el meu dubte, la meva voluntat d'aclarir això, què vol dir des de l'interior. Es tractaria de veure el que Tàpies, des dels inicis fins al final de la seva carrera, aquesta exposició es fa el 2013, Tàpies acaba de morir, justament, ja és una primera exposició amb l'obra tancada, però quan es proposa l'exposició Tàpies encara es viu. Doncs bé, des dels inicis fins al final de la seva carrera com a pintor, veure Tàpies, el que Tàpies, el propi Tàpies, havia salvat d'ell mateix, per tant, prescindint des del que des de fora n'havien fet, vist o dit, els altres. Veure aquestes obres salvades doncs, de l'exterior i fer-ne una tria, això és el que es proposa a Tuduli, sembla, per realitzar una exposició retrospectiva. Això també ho recalcaré. Aquest hauria estat el propòsit del comissari per poder respondre la pregunta que inicialment s'havia fet, diu el propi Tuduli, al visitar el taller i la casa del pintor. Ell va posar com a condició prèvia anar a veure les obres de Tàpies en el seu taller i després decidiria si acceptava o no la proposta. Doncs bé, després de visitar el taller i la casa del pintor, veu amb sorpresa, i això també ho expressa diverses vegades, un tret que ja ha destacat molt bé, la Lluïsa, que és aquesta capacitat de producció increïble que tenia Tàpies, no? I l'enorme quantitat d'obres que li feien companyia, d'alguna manera, que s'havia guardat en el seu taller, no? Això el va sorprendre. I una mica ell mateix, Tuduli, el comissari, diu que aquest, ho accepto perquè és un bon punt de partida, no? Per què guardar-se tantes obres? Es fa aquesta pregunta. En una de les entrevistes, Tuduli, que vull llegir, va respondre que aquesta pregunta, que és la que ell inicialment s'havia fet i que era, segons ell, el punt de partida de la seva, del fil que seguiria en la seva exposició, respon això, que va arribar a la conclusió que es guardava tantes obres perquè així podia tenir a l'abast una mena de recordatori del que valia la pena seguir fent, del que valia la pena seguir explorant, ja que moltes d'aquestes obres, diu Tuduli, per massa radicals, justament no s'havien pogut vendre. Això entra en contradicció esclatant amb el que acaba d'explicar-vos la Lluïsa. Com aquesta primera obra que ven, justament, és d'una radicalitat esfereïdora. I, per tant, aquest argument es desfà pel seu propi pes. I afegeix Tudolí que algunes d'elles, d'aquestes obres que sistemàticament, d'alguna manera, i amb un propòsit molt clar de Tàpies, ell mateix s'havia guardat, eren obres recuperades, o sigui que el propi Tàpies s'havia recomprat al mercat per tenir al seu costat. No? Bé, això és el que diu Tudolí, i què és el que jo he pogut deduir? Em sembla que en aquesta necessitat de guardar-se tantes obres, sembla que més d'un miler, caldria distingir dos propòsits diferents, seguint donant voltes a això que des de l'interior. Un propòsit que podríem dir d'ús privat i un altre d'ús públic. També una mica estirant el fil o coincidint amb les primeres coses que ha dit la Lluïsa, no? Respecte a Tàpies, aquesta capacitat que té Tàpies ja des de també tan jove d'anar-se construint la seva imatge exterior, justament. Un ús privat, per una banda. Què vull dir amb això? Doncs, per una banda, la manera justament de fer de Tàpies, que constantment revisava, i això ho explica molt bé en Villel, Borja Villel, tenia constantment aquesta necessitat de revisar el que estava fent, ja fos per completar-ho, ja fos per justament capgirar-ho i buscar una via oposada, en tot cas per orientar-se a partir del que ja havia produït, i això era sistemàtic, no era espontani, o per tal d'insistir o de descartar en funció del que havia anat fent, amb quina finalitat, i això també ho diu en Borja Villel, amb la voluntat justament de ser fidel a aquesta construcció del seu propi llenguatge, del seu propi estil. Avui aquesta paraula està molt mal vista, però seria això. De ser fidel al seu propi segell, també ho podríem dir així. Bé, doncs aquest seria el propòsit el que obeiria en les obres guardades pròpiament en el seu taller, mentre treballava, finalment ja el Tàpies és madur, agafa aquesta rutina de treballar al Montseny, com sabeu, uns mesos a l'any, uns 3-4 mesos a l'any, a l'estiu, i tota la resta dels mesos de l'any que estava a Barcelona, llegia, escoltava música, diríem que carregava piles, però feia obra molt petita. Les grans obres, diríem, les feia en aquest període curt. Entre altres coses, suposo jo, això m'ho imagino, justament per evitar, per frenar aquesta capacitat increïble de produir que tenia. Si malgrat tot es limitava aquests 4 mesos, imaginem si no s'hagués limitat. Bueno, seria una cosa impressionant, no?, el que hagués produït. I aquesta també necessitat de limitar-se per anar més al gra, m'imagino, no sé, estratègies i els rituals que s'havia fet justament perquè era molt conscient d'ell mateix, molt autoreflexiu. No? Per tant, aquest ús privat seria aquest propòsit, el que obririen totes les obres guardades pròpiament al seu taller mentre treballava al Montseny. Tenir sempre present, d'alguna manera, el camí que havia anat fent, una mena de mapa, però a escala real, diguem-ho així, del seu camí fins aleshores, per tant, un ús d'aquesta mena propi. interior, d'alguna manera. Quan reflexionava sobretot sobre això, a mi em va venir al cap rellegir un article preciós de l'Àngel González, on parla justament dels tallers i dels, dels estudis dels pintors, dels escultors, etc. Ara, com que no és el tema, no, només ho esmento, però que és un tema molt fascinant. No? I l'ús públic. Aquesta seria l'altra cara. L'ús públic seria la finalitat del propòsit de reunir justament un conjunt d'obres amb vistes a construir la col·lecció permanent de la seva futura fundació, ja també des de molt aviat. Per tant, per ser vistes públicament, per ser escenificades, mostrades, fora d'aquest espai íntim i privat del taller, un ús, per tant, podríem dir públic, escenogràfic, exterior, per tant, d'alguna manera. Mentre les primeres, les d'ús interior, privat, haurien estat triades en tant que, diguem-ho així, que pintor que està fent-se, que pintor viu, pintor, diríem, que encara té coses per dir, pintor que segueix treballant en el seu taller, les segones les hauria triat en tant que, diguem-ho així, comissari d'ell mateix, com si ja des dels seus inicis fos mort, d'alguna manera. Des de l'exterior del taller, doncs, pensant en com la història l'hauria de recordar en el futur. D'alguna manera, també ho podríem dir així, des d'un punt de vista pòstum, d'alguna manera. I aquí només faig res, un incís sobre aquesta cosa del... que avui només podem ser pòstums. Això ho ha dit més d'una persona i és una cosa que val la pena donar-hi voltes. Bé, en tot cas, només ho faig aquí, utilitzo aquesta paraula per afegir això. No? Tàpies comissariant-se a ell mateix i, per tant, veient-se ja mort, d'alguna manera, construint aquesta imatge amb la que voldria ser recordat, d'alguna manera. Per una banda, doncs, obres que, diguem-ho d'aquesta manera, encara estan fermentant, les de l'ús privat, que en poden activar altres, justament, per contagi o per el que sigui, no definitives, en tot cas, a mig fer, i de l'altra banda, les obres ja fixades, d'alguna manera mortes, en el sentit d'acabades, aturades, i com dèiem ara, pòstumes, potser seria l'adjectiu més precís. Bé, doncs tot això ens porta a veure que aquest interior, aquest espai íntim del taller o de la casa familiar, des d'on Tudolí sembla que va voler mostrar l'obra de Tàpies, com estic intentant dir, és un espai molt ambigu. Que d'altra banda, ni el comissari ni els que van prendre la paraula aleshores, a propòsit de l'exposició, van sentir la necessitat d'aclarir, com si tothom entengués perfectament què volia dir això des de l'interior. Per què? I aquí ve l'explicació següent. Perquè segurament l'entenien perfectament en el sentit de que des de l'interior s'entenia com l'alternativa a la perspectiva de l'exposició anomenada Contra Tàpies i com a alternativa també a la perspectiva de la darrera retrospectiva feta al MACBA el 2005. Per tant, una mena de cursa, diguem-ho així, el context en què s'hauria d'entendre aquest des de l'interior l'hauríem de posar en aquest marc d'aquesta mena de cursa, de competició entre exposicions. I em faig aquesta pregunta. A veure qui la fa més diferent, a veure qui el revisa de maneres més diferents. Retrospectiva, relectura, revisió. Ara posaré en relació aquesta proposta de Tudulí feta des de l'interior pensant en les dues exposicions anteriors que s'havien fet, grans exposicions sobre Tàpies. Aquesta retrospectiva del MACBA, importantíssima, i aquesta molt més recent, de fet, l'interval entre contra Tàpies i Tàpies des de l'interior només passen 12 dies, una darrere l'altra quasi immediatament. I, per tant, aquest context ens ajuda, crec, a aclarir més què és de debò que volia dir això des de l'interior i com, torno a repetir, no coincideix amb el que jo hauria volgut o desitjat. Exactament. Bé, Vicent Tudulí, en la roda de premsa de la presentació de l'exposició, juntament amb Pepe Serra, el director del MANAC, perquè aquesta exposició, una cosa que té d'extraordinari és que es va fer simultàniament aquests dos llocs, la Fundació i el MANAC, doncs bé, en aquesta presentació es va dir que la Fundació havia volgut fer una relectura, mostrar una visió renovada de Tàpies, que s'havia volgut fer una retrospectiva, entre altres coses perquè Tàpies, com dèiem abans, quan es pensa aquesta exposició, encara és viu, i estava just a punt de fer 90 anys. Bé, recordem aquestes dues exposicions anteriors a la de Tudulí. La feta per Borja Villel, aquesta del MACBA, per un altre, per tant, reconegut comissari del mateix lloc que València, igual que Tudulí, gairebé de la mateixa edat, això és anecdòtic, però bueno, m'ha semblat que valia la pena dir-ho, i també format, curiosament, a Yale, acabat de formar a Yale i a Nova York, exactament igual que el nostre Tudulí. Però a diferència del Tudulí, autor d'una tesi doctoral feta sobre Tàpies i el primer director justament de la Fundació Tàpies. La retrospectiva del MACBA es va fer quan Tàpies tenia 82 anys i també es va fer amb el propòsit claríssim de mostrar justament aquesta relectura, aquesta necessitat de revisar a Tàpies, intentant desfer els tòpics, les lectures, diríem, estereotipades que circulaven entorn del pintor. I això ja ens podria fer pensar justament que la proposta de Tudulí hauria volgut diferenciar-se justament d'aquesta, o no? Ho pregunto. Esperem una mica respondre amb més coneixement de causa. En la presentació de Tudulí, va dir que en el moment de rebre la proposta, entre altres coses, va posar la condició que volia carta blanca, això ho diu textualment, que volia veure tota l'obra de Tàpies, que estava en mans de l'artista i que aquest seria, com he dit abans, el punt de partida per pensar l'exposició. També va afegir que aquesta condició, aquesta autolimitació, i això també a mi em causa certa confusió, veure tota l'obra de Tàpies és una autolimitació, deia que li donava justament la llibertat i la possibilitat de veure l'obra de Tàpies amb l'actitud de qui la veu per primera vegada. Bé, això són paraules textuals de Tudulí. Tot i així va haver de fer una tria. Hi havia masses obres, aquesta sorpresa que té, igual, quina quantitat. Recordem que justament va ser gràcies a la col·laboració amb MANAC, com he dit abans, que malgrat aquesta tria se'n van exposar una 160 aproximadament, que és una quantitat increïble, 160 obres, no? Es van repartir en aquests dos espais, no? La Fundació i el MANAC. Va dir que la seva tria havia obeït el criteri de deixar de banda justament tota l'època de la que ens ha parlat tan bé la Lluïsa, l'època de 10 al 7, perquè segons Tudolí diu tenia un interès merament de registre, com traient-li tota importància, de document, dèiem, que no pas de corpus pictòric, que no pas de corpus pictòric. I que també descartaria la part de la, o anomena així ell, de l'abstracció poètica, diu perquè són les obres més representades i conegudes de Tàpies arreu del món. Diu, i la prova, va dir, és que avui hi ha molts pintors que encara segueixen justament pintant d'aquesta manera, no? A la manera de l'abstracció poètica. Bé, per tant, la proposta de Tudolí descartaria triar obres que mostressin les arrels surrealistes i informalista, per dir-ho d'alguna manera, de Tàpies, per anar a trobar, deia ell, altres arrels. Mostrant obres inèdites o vistes molt poques vegades en exposicions de la Fundació. I ho expressava textualment d'aquesta manera. Diu, quan vaig acceptar, no sabia què sortiria. Després de fer unes quantes visites a l'estudi, vaig veure que hi havia prou material per fer una retrospectiva, però la imatge final solament l'he vist quan ha sortit el catàleg. I ara, amb l'obra repartida entre la Fundació i el MNAC. I a la pregunta de si havia descobert res nou, justament si havia trobat altres arrels, Tudolí responia això. Diu, sí, un Tàpies amb moltes arestes, en lloc d'un cercle, un círcul, un Tàpies que pren molts riscos, més complex i amb una actitud més radical, que la que s'ha pogut veure en altres exposicions que han mostrat un Tàpies, diu, més clàssic. En aquesta exposició, l'espectador, acaba d'afegir, se sentirà com si li caigués una muntanya al damunt, no com si estigués conduint tranquil·lament per una autopista. La idea era veure també els culs de sac, els camins de terra, etcètera. És a dir, anar també a lo incòmode, així és com s'expressa Tudolí. I a la pregunta de quina conclusió, hauria arribat respecte a aquesta pregunta que s'havia fet de per què Tàpies guardava tantes obres, va respondre això. Era una reproducció del seu món, una mena d'autoprotecció, una mirada interior, però a diferència d'altres artistes que es guarden obres solament en vistes de fer un museu, una col·lecció, en el cas de Tàpies aquestes obres estaven molt presents en el seu espai de treball. Eren una mena de paisatge autorreferencial, una mena de caldo de cultiu, com en els laboratoris, la base per produir altres obres. Bé, això està bé, això encaixa amb el que a mi m'agradaria, amb el que m'hauria agradat trobar justament en aquesta exposició. Finalment, a la pregunta de quin tret comú destacaria de totes les obres exposades, Tudolí responia, altra vegada, amb aquesta paraula, la radicalitat, en el sentit que van contribuir, deia, a eixamplar allò que es coneix com a pintura. La radicalitat. Bé, anem a la retrospectiva del MACBA, un moment. Recordem la retrospectiva del MACBA i la pregunta que ens fèiem. Ara tenim més informació per respondre a la pregunta que ens fèiem. Entre la proposta de la retrospectiva del MACBA i aquesta del 2013, la MACBA és del 2004, hem dit, quina hauria estat la diferència? La proposta del 2004, segons el seu comissari, Borja Villel, hauria estat la de resituar, recol·locar Tàpies en la història de l'art contemporani, desfent, com hem dit, els fantasmes, les mitificacions, els clichés, que s'haurien anat generant justament entorn de Tàpies i que diu molt bé Borja de Villel que el propi Tàpies hauria justament contribuït a generar, d'una i d'una altra manera, de moltes maneres. No? I que tot això, justament, aquests clichés, d'aquí la necessitat de revisar aquesta imatge estereotipada de Tàpies, confós o el que sigui, perquè impedia justament veure justament a Tàpies, que és el que importa. No? Va ser una retrospectiva, doncs, diguem-ho així, feta a partir d'un discurs elaborat prèviament, pensat, etc., amb aquesta intenció de desfer tòpics, d'apartar vels, per mirar millor, si és que es pot, mentre que la proposta de Todolí, ara ho podem respondre així, es presentava com una exposició, tal com diu ell mateix, no d'historiador de l'art, no de voler resituar l'obra del pintor en la història de l'art, sinó una, deia Todolí, una exposició de recerca. I això també. Una exposició feta sense idees prèvies, deia Todolí, sense conceptes, sense discursos, confiant que siguin les pròpies obres, mostrades sense jerarquies, deia, en un gir de 360 graus, les que prenguin la paraula. Bé, i la pregunta que jo em faig és, bé, i la del Magma no era sobretot justament sabent que el seu comissari va fer una tesi doctoral sobre Tàpies, etc., una exposició de recerca. Què vol dir això, l'exposició de recerca? Altre cop veiem aquestes ambigüitats contínues, no?, per part d'aquest comissari de Vicent Todolí, i que a mi m'han despistat molt. Llegeix un fragment on podem potser aclarir això de la recerca, l'exposició de recerca, en un llibre sobre exposicions i comissaris. Llegim així, això. Diu, havia dues formes de comissariar exposiciones. Una era didàctica, l'altra era d'investigació. La primera constituía la regla de oro, historiadores del arte que organizaban exposiciones para compartir su erudición con el público, para mostrarles lo que merecía la pena ver y cómo había que verlo. En cambio, la otra, digo, el modelo de investigación se aplicaba raramente porque significaba organizar una exposición para aprender algo, avanzando a toda máquina sin saber con certeza cuál sería el resultado. Eso es lo que los artistas, si no son mediocres, hacen todo el tiempo, trabajar sin conocer el resultado. ¿Por qué no seguir su ejemplo? Bé, és una cita que ens torna a descol·locar, almenys en mi. No? L'ambigüitat no es desfà, sinó que, diríem, es multiplica. La recerca la fan els artistes i els comissaris independents, no fan res més que imitar aquests artistes, que fan recerca, sembla ser, perquè treballen sense conèixer el resultat, per aprendre alguna cosa. La resta, els historiadors de l'art, justament, fan només didàctica per compartir l'erudició i per mostrar què i com s'ha de veure. Vale. Bé, doncs, tornant al nostre tema, el nostre comissari, com a exemple del comissari que fa exposicions de recerca i que, per aconseguir-ho, imita els artistes que no volen ser mediocres. Tornem a aquest comissari. Bé, l'altra exposició que us deia, contra la que sembla que va pensar Todolí la seva pròpia, és l'exposició contra Tàpies. Aquí, com que sembla que se m'està acabant el temps, el propi Valentí Roma, com s'ha dit abans, va venir aquí a explicar-nos d'alguna manera i a recordar el que va fer en aquesta exposició, interessantíssima. Obvio, també tenim la documentació molt a l'abast. En tot cas, el meu interès era poder aclarir una mica aquest des de l'interior, des d'aquestes dues altres exposicions fetes immediatament abans que les de Todolí. Bé, i la resposta final, com d'alguna manera, com me n'en surto d'aquí, no? Doncs me n'en surto utilitzant unes paraules que per atzar, d'alguna manera, vaig trobar en un escrit de l'Àngel González, en què parla sobre el seu amic acabat de morir, Carlos Alcolea. I per gran sorpresa meva, de sobte veig allà que cita directament a Todolí i que l'interpel·la. Llegeixo el fragment, que és molt curt, i s'entendrà perfectament el que vull dir. Diu González: con pocas personas he pasado tan buenos ratos viendo pintura como con Carlos Alcolea. La sentía en las tripas, que es lo que, según me ha contado muchas veces Vicente Todolí, y él mismo pone en práctica, aconsejaba con vehemencia su maestro Vincent Scully, que era un professor que Todolí va tenir justament als Estats Units, un professor d'història de l'art i de l'arquitectura. I afegeix el González: la sentía en las tripas, una mirada visceral. Eso que tanto se decía en los años 70 no era un modismo caprichoso ni ridículo, por el contrario, daba perfectamente cuenta del corte, como también se decía entonces, que en la pintura había hecho la sustitución del paradigma anatómico, que Cézanne todavía acataba, por otro fisiológico y visiblemente tumultuoso. Los pintores modernos, de algún modo, nos han enseñado a sentir con las tripas la pintura de los antiguos. Bé, aquesta mirada visceral, de la que parla Ángel González, per tant, seria la perspectiva des de la qual Todolí s'hauria justament plantejat aquesta exposició. Però alerta, aquesta mirada visceral del comissari, no de Tàpies. Veure o sentir l'art des de l'estómac, podríem dir, bé, això també m'ho salto, he recollit tot un seguit d'expressions i de respostes que fa Todolí en les seves entrevistes. Todolí no escriu, Todolí només concedeix entrevistes, això també ho repeteix moltes vegades, i l'únic on et pots agafar és a repassar aquestes entrevistes, ja sigui a la premsa escrita o en webs i coses molt rares. Doncs bé, el vocabulari que fa servir és on surt constantment això de la radicalitat, de la visceralitat, etcètera, etcètera. Per tant, aquesta mirada visceral, sí, radical, etcètera, etcètera, des de l'estómac, aquesta hauria estat la proposta de Todolí. Bé, això m'ho salto perquè no tenim temps. Hi havia posat alguna que el retrataven, d'alguna manera, l'acabaven de retratar, i vaig directament a la conclusió. Molt curta. Vaig a la pregunta que se'm feia en aquesta proposta d'en Xavier. Quina ha estat la recepció d'aquesta mirada sobre l'obra de Tàpies des de l'interior d'aquesta mirada visceral d'aquesta exposició de Vicenç Todolí. Han passat uns anys, del 2013 estem a gairebé 10, ens acostem, com hem dit abans, al centenari del naixement de l'artista. Segurament es farà de nou alguna altra exposició, gran exposició. Però de Tàpies des de l'interior, d'aquesta exposició que em tocava parlar, han passat 10 anys, ni rastre. Cap article, cap esment en les darreres tesis doctorals que he pogut entrellegir, que s'han fet en aquest període, que n'hi ha unes quantes, cap esment en articles acadèmics, res, ni rastre. Vist, doncs, el panorama de l'escassa, per no dir de la nul·la recepció des d'aquest punt de vista d'aquesta exposició, semblaria que la feina a la que jo m'havia compromès, molt candidament, segurament, guiem-me per aquesta, pel títol, i pensar que seria una altra cosa, acabaria aquí. Però, malgrat tot, per trobar una resposta, si més no, d'aquesta falta de resposta, em serviré per finalitzar aquesta xerrada amb l'única que he trobat documentada, que és un article curtíssim, de fet és com una crònica curta, fet al diari Ara, que es diu Tàpies 10, Todolí 7, feta per l'Antoni Llena, que la clava, com sempre, i que és una de les persones, juntament amb Villel i propi Xavier, que coneix a Tàpies millor que ningú. I, per tant, totes les garanties del que pugui dir Llena. I Llena ve a dir, senzillament, m'hauria agradat llegir-ho tot, perquè és molt curt, de fet, però em quedo amb aquesta frase, que és demolidora. Ve a dir, senzillament, que l'exposició de Todolí és indigesta. Indigesta. Utilitza aquesta paraula. Diu, en Llena, diu, no demano que ens serveixin el peix sense espines, arestes, punxes, radicalitats, sinó que no ens obliguin a menjar tots els plats de la carta. Que és el que li passa a l'exposició de Todolí. És el risc que corre, que es corre comissariant una exposició des de l'estómac. Bé, i aquí acabo. Moltes gràcies.